som el conjunt monumental d'Olèrdola i ens acompanya en Xavi Esteve. Xavi, molt bon dia.
Hola, molt bon dia.
Arqueòleg, codirector de les excavacions d'una campanya que heu començat aquesta mateixa setmana, correcte?
Sí, just estem al començament dels treballs d'una campanya que ha de durar dues setmanes, aquesta setmana i la vinent.
Sembla curtet, dues setmanes.
Sí, sembla curtet, clar. La gent, quan parlem de que fem excavacions, de que fem campanyes, de que portem 4 anys excavant, sembla que estiguis 4 anys treballant-hi, però realment les campanyes acostumen a ser això, que acostumen a ser, per temes pressupostaris i per temes metodològics, d'un parell, 3 setmanes, de vegades un mes, sent molt afortunat, però això són les campanyes d'excavació i ens agradaria que fossin més llargues, però normalment és això el que treballem.
Explica'ns on som ara, on s'està donant a terme aquesta campanya d'excavació i per què aquí, en aquest lloc.
Doncs vinga, començo pel final. Estem treballant en un projecte que aquest és ja la renovació d'un projecte original que havia tingut 4 anys. Estem ara en el primer d'un altre projecte de 4 anys més, que està impulsat per la Universitat de Barcelona i el Museu d'Arqueologia de Catalunya i que té per objectiu de conèixer com funcionen els nuclis de població, l'edat mitjana, a principis de l'edat mitjana, en relació amb les esglésies i els cementiris. És a dir, com aquests espais sagrats i de repòs dels difunts són a la vegada l'origen de molts pobles i ciutats actuals. Llavors, en el marc d'aquest projecte, on hi ha 2 jaciments més, Sant Quirze de Colera i Sidillà, treballem a Olèrdola en el barri de fora muralles d'aquesta ciutat medieval. En aquesta zona que tothom coneix com a Pla dels Albats, a part del cementiri, hi tenim tota la part del barri, totes les cases que es coneixen molt poquet, que tot just estem desenterrant textualment
per primera vegada. No les hem vist mai, no?
Exacte. I el que estem, a diferència dels primers anys, que vam treballar més a la zona de l'església i del cementiri i algun començament de caseta, ara estem treballant directament en una bateria de cases que ens porten des de la gent que ho conegui, des de l'encreuament que porta cap a del mar fins a l'església. Doncs allà són tot un seguit de cases, una al costat de l'altra, i sembla que tenim el carrer al costat, que és pel que s'accediria.
Per tant, no ens hem d'imaginar una ciutat dins de muralles, amb una església també dins i una església i un cementiri a fora, sinó que aquí fora hi havia cases, hi havia tot un barri.
Correcte. En els 2 segles que la ciutat d'Olèrdola està en funcionament, tenim la ciutat de dins muralles que coneix tothom, però el que no tothom coneix és que des de peu d'aquestes muralles i fins pràcticament al restaurant de Segarulls, que està a mitja baixada avall, hi ha tot un gran barri amb una densitat prou important de cases, tallers, espais, com el celler que hem excavat altres vegades. Doncs hi ha tot un espai densament poblat o relativament densament poblat que fa que realment la ciutat d'Olèrdola, que li diem així perquè és que tenia el títol de ciutat, sigui un espai prou gran pel que era l'època.
Per extensió, impressiona imaginar que el barri fora muralles fos tan i tan gran.
Sí, sí, sí. És un espai molt gran, i més si pensem en el que és la població del moment. Estem acostumats a que a Catalunya som 8 milions, em sembla ara. Quan érem més jovenets parlàvem de 6 milions, però és que en aquesta època probablement en tot el Penedès potser hi vivien 4.000 o 5.000 persones. I a Barcelona en aquesta època per alguns potser n'hi havien 8.000, 10.000 estirant molt. I a tot Catalunya potser n'hi havien 40.000. El que està vivint avui a Vilafranca era el que vivia en tot Catalunya. O sigui que realment hi havia una densitat de població molt baixa, i tenir una gran quantitat de cases en aquest espai ens demostra que per l'època realment es mereixia el títol de ciutat.
A una ciutat important, no? A prop de Barcelona, sentim la maquinària, que la gent no s'espanti, que és que estem aquí en plena excavació i tenim la maquinària en funcionament.
Sí, 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 la maquinària, que ho hem de dir, és la maquinària que ens cedeix l'Ajuntament, és la maquinària de la Brigada Municipal, una retro i un camió que ens ajuda en tot el que és treure la capa més superficial de terra i pedres, i que sense ells, ho hem de dir, no podríem fer aquesta campanya, o almenys no la podríem fer en les condicions que ho estem fent.
Per tant, és un gran aliat, en aquest cas, l'Ajuntament d'Olèrdola, que hi creu i que aposta per posar recursos aquí en aquesta excavació.
Sí, 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 no fallen mai. Sempre que s'ha demanat alguna cosa, sempre ens ajuden, i la veritat és que bueno, s'ha de dir, s'ha d'agrair que aquesta col·laboració existeixi, perquè creuen en aquest element com un element patrimonial pel municipi, però també ho és pel territori en general. I tenir un ajuntament com aquest plenament involucrat sempre ajuda.
Àngel Soler, molt bon dia.
Bon dia.
Membre de la brigada de l'Ajuntament d'Olèrdola i conductor de retroexcavadora, ho dic
sí,
bé?
Sí, mixta. Retroexcavadora, sí.
No sé si la feina que estàs fent aquests dies aquí en aquesta excavació arqueològica té molt a veure amb el que feu habitualment o no dista tant?
Bueno, has d'anar molt més a poc a poc, molt més al tanto, perquè volen conservar les pedres, no rasquis gaire, però bueno, nosaltres amb la retroexcavadora fem moltes feines. Vull dir, podem fer aquesta i fer una altra, treure arbres, no hi ha cap problema. Podem fer a poc i ho fem.
No deu ser gaire habitual, però fer aquesta feina, suposo que els que us toca treballar a l'Olèrdola, potser sí, però a altres municipis no deu ser gaire normal.
No, això no només aquí, perquè bueno, aquí hi ha això del castell, és l'Olèrdola, i l'Ajuntament suposo que deu col·laborar. Jo porto la màquina i ja està. El que em diuen, jo, el garrap aquí, el garrap aquí.
Com està sent la feina d'aquests dies? Què estàs fent amb la màquina?
Estic traient el més gros perquè ells puguin després treure, anar buscant el que hi ha, sitges, parets o... Ja, millor d'arqueologia no hi tenc gaire, però això és el que em diuen. I jo els hi faig la feina grossa, els hi dec el més fort, i llavors ells tenen menys feina, perquè clar, quan posem tret de terra, podem tret 20 o 25 tonelades de terra, i no ho sembla. Esclar,
això només en dos dies?
Sí, això, si només si ho han de treure a mans, doncs hi ha molta feina. Llavors suposo que els hi va molt més bé. Mm-hmm. I en tenen de feina aquí, perquè n'hi ha de terra.
Hi ha molta terra i arbres, és en part retirar una part del bosc.
Sí. Bueno, el bosc ja està tallat, hi ha arbres, algun arbre petitet, però com que està mig clavat al mig i tot això, pues, es treu, però no se n'atreu gaire d'arbres.
Molt bé. Doncs encara queden uns dies, suposo que
sí,
encara bueno, queden dies de retroexcavadora.
Depèn, perquè nosaltres també tenim moltes altres feines i llavors depèn de lo que... Per exemple, els dematins ja faig algunes altres coses, que és imprescindible la màquina, i llavors pues, anem combinant. No sé si tinc de vindre gaire més dies, no ho sé. El que em diguin.
Doncs moltíssimes gràcies i a seguir treballant això, no? Colze a colze amb els arqueòlegs.
Molt bé, moltes gràcies a vosaltres.
Xavi, de quins segles estem parlant? Quan ens hem d'imaginar que aquesta ciutat d'Olèrdola hi havia tota aquesta quantitat de gent?
La ciutat d'Olèrdola comença a créixer en el primer terç del segle X. Això és l'any... Sabem que és entre els anys 914 i 936, per un creuament de dates, seria llarg d'explicar, però és en aquest primer terç de segle X. I està en funcionament com a ciutat, en aquesta densitat de població de la que parlàvem, fins a principis del segle XII. El 1108 hi ha un atac de musulmans, dels almoràvits, que saquegen, destrueixen la ciutat d'Olèrdola com part del territori del moment, i a partir d'aquell moment la ciutat sembla que deixa de funcionar com a tal, que hi continua vivint gent. Això ha sigut una novetat dels últims anys, que sabem que continuen havent-hi petites masietes per aquí al voltant, en alguna de les cases encara s'utilitzen, però sembla que a partir d'aquell moment comença un efecte balança amb Vilafranca, i Vilafranca començarà a créixer, de ser un petit llogarret amb una església i un parell de casetes i una torre. A partir d'aquest moment, per impuls del Comte de Barcelona, esdevindrà una ciutat, com és avui en dia.
Això és una de les coses que fa excepcional el jaciment d'Olèrdola, el fet que s'abandonés i no hagi estat habitat?
Sí. O sigui, a la Catalunya del moment tenim una dotzena aproximadament de ciutats que serien paral·lelitzables a la nostra, però totes aquestes ciutats, excepte Olèrdola, han continuat en funcionament fins als nostres dies, de manera que sobre la ciutat al medieval, i a la ciutat baix medieval, i a la ciutat moderna, i a la ciutat contemporània, i a la ciutat actual. O sigui que és impossible poder obrir en extensió, com estem fent aquí, una ciutat d'aquest moment.
En canvi, aquí hi ha bosc.
Exacte. Aquí, aixecant aquesta capa, ara ho estàs veient tu, els que ens senten no ho poden veure, però els convidem a que vinguin a veure-ho. Hi ha una capa de bosc amb aquests arbres, arbustos i moltes arrels, que aixecant-les en surt directament aquesta ocupació de fa 900.000 anys.
L'objectiu d'escollir aquest espai aquí a tocar del Pla dels Albats i de l'Església de Santa Maria, quin és? Què voleu conèixer d'aquest espai?
És doble. Per un costat és el fet de que estem al costat del cementiri, com dèiem, volem veure com funciona aquesta relació entre les cases i l'espai sagrat, el que es deia la Sagrera, al voltant d'aquesta església. Això és per un costat, però per l'altre, un tema molt important també és que estem al costat del camí pel que tothom passa per anar a l'església del Pla dels Albats, a Santa Maria, de manera que és fàcilment posable en valor, és a dir, que la gent pugui veure aquestes cases que estem ara descobrint i que pugui imaginar-se d'una manera una miqueta més fàcil del que era fins ara, que des de l'església fins a la muralla hi havien cases, que era tot un continu de cases, hortets, carrers, que avui en dia costen molt de veure i d'imaginar-se perquè tenim un bosc al damunt.
I un dels objectius, imagino que és saber com eren aquestes cases, com eren els carrers d'aquest barri, en definitiva, com vivien aquí ara fa 1000 anys.
Exacte, és el coneixement de l'urbanisme és el que hem posat en el projecte de la intervenció arqueològica. És conèixer com s'articula aquest barri. No tenim l'oportunitat, com explicaves, de conèixer aquestes ciutats d'aquestes èpoques en profunditat. I dintre de la limitació que tenim de temps, de diners i de recursos per la campanya d'enguany, intentarem conèixer aquest petit espai, aquest carrer amb una bateria de cases adossades que ens porten des de l'encreuament del Pla dels Albats, de Pla dels Albats i del Mar, fins a l'església.
I el que deies, que serà molt fàcil que la gent ho pugui veure així a primera vista, perquè està just a tocar del camí al lloc on heu fet l'excavació, imagino que per facilitat de divulgació, però també per facilitat d'accés de maquinària i de vosaltres mateixos, imagino.
Sí, però diguem que aquest és un tema secundari. Ja ens haguéssim espavilat si la prioritat hagués sigut una altra, de fer arribar els recursos cap allà, però en aquest cas el que comentava, la prioritat és conèixer la relació d'aquest espai domèstic, d'aquest espai de cases, tallers, amb l'església i el cementiri, i a la vegada facilitar que en breu la gent pugui veure els resultats i conèixer una miqueta més d'aquesta ciutat medieval.
Ara mateix, per ubicar una mica els oients, el que veiem, a part de tots els arqueòlegs treballant-hi, és una roca, un terra de roca, això sí, amb alguns forats més grans que imagino que són sitges.
Sí, les cases d'aquest moment, i més en el barri de fora muralles, el que seria el suburbi, o sigui, on vivia la gent menys afortunada, són cases molt senzilles, eren cases d'unes dimensions que el que seria avui el menjador d'una casa, doncs pràcticament allò seria tota la casa, i que algunes vegades tenen alguna compartimentació interna, però són espais relativament reduïts i molt senzills pel que estem acostumats avui en dia. A la vegada estaven construïts en materials que en diem peribles, en fusta, en fang, que després de 900 i de 1000 anys d'un bosc al damunt han desaparegut. La sort que tenim és que per fer-se les seves cases, part d'aquestes estructures les retallaven a la roca. Havien de regularitzar-la, havien de fer els forats per clavar-hi els pals que aguantaven les teulades, hi havien les sitges, que són els forats més grans que es poden veure, que són el rebost del moment on es guardava els cereals, que són la base de l'alimentació del moment. Salut! De manera que això és el que ens queda i és més fàcilment interpretable.
Explica'ns una mica, ja per anar acabant, com serà la feina d'aquests dies o com està sent la feina vostra d'aquests dies?
Doncs bé, comencem retirant amb l'ajuda d'aquesta retro que tenim per aquí al costat.
La que sentim aquí darrere.
Comencem retirant el que és la vegetació i la capa de terra més vegetal generat per aquests pràcticament un mil·lenni de bosc al damunt del jaciment.
Moltes arrels, no dèiem?
Moltes arrels, perquè clar, aquí les plantes es busquen la vida i tenen la roca sota, de manera que tot acaba acumulant-se al mateix lloc. És complicat d'excavar, també. Una vegada retirem això, busquem aquestes evidències, aquests límits d'aquests espais on vivien, on circulaven en el moment, i a partir d'aquí, seguint la metodologia arqueològica, els anem excavant un a un, donant-los número, individualitzant els materials que surten a cada lloc, per després poder-los estudiar, i en els treballs que venen darrere d'aquesta campanya de 2 setmanes, que és la punta de l'iceberg.
S'allarga molt més.
És la punta de l'iceberg del treball real, que s'allargarà molt més en el temps i que ens servirà per aprofundir molt més amb els estudis dels materials que ens surtin, fent datacions, el que convingui, conèixer molt més en profunditat aquesta ocupació.
Quanta gent hi sou treballant aquests dies aquí?
Doncs treballem 7-8 persones, tots som arqueòlegs, i bé, la idea és això, és anar avançant amb professionals d'una manera prou ràpida, d'una manera més eficient possible.
Perfecte, doncs Xavi Esteve, moltíssimes gràcies per apropar-nos a aquesta excavació, a aquesta punta l'iceberg que deies, no?, d'aquestes dues setmanes, que és la feina in situ, però després molt d'altra feina també d'investigació i d'anar traient resultats de tota aquesta terra extreta, no?
Moltes gràcies a tu per ajudar-nos a difondre la nostra feina, que, repeteixo, la gent està convidada a venir els dies que estiguem treballant, venir a fer el tafaner, i si vol arremangar-se i treballar, també li donarem alguna feina.
Fins quin dia hi sereu? Perquè qui vulgui venir a agafar pic i pala pugui apropar-se.
Les dues, aquesta setmana i la que ve. Acabem el dia 15, em sembla que és. El dia 15 s'acaba aquesta campanya. Llavors es reprendrà una altra campanya a la torre de l'entrada del castell, la torre de l'esquerra, a partir del 15, que ja la tercera setmana de mes estarem treballant allà.
Que també és un espai que amaga molts secrets i de diverses èpoques.
Sí, 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 també és un espai molt interessant que segur que us podran explicar quan treballin, però resumint molt, el que veiem és una torre medieval construïda al damunt d'una torre romana que té a dintre una torre ibèrica, i el que estan excavant són els nivells d'aquesta torre que es va cremar i que es va enfonsar al primer pis i va caure cap a sota. Estan excavant això. Ja us ho explicaran ells, no vull fer spoilers.
Doncs segur que en parlarem i res, deixem que acabeu de treballar amb tot aquest soroll que sentíem del darrere, però són les coses de ser aquí i d'explicar-vos-ho des d'aquí al Pedals Elevats. Moltíssimes gràcies, Xavi.
Moltes gràcies a tu.
I enmig d'aquesta excavació arqueològica, el que no s'aturen són les activitats de divulgació del conjunt monumental d'Olèrdola, i en destaquem la que hi haurà aquest diumenge dins de la 24a edició de la Setmana de la Ciència, una Setmana de la Ciència que des del 8 i fins al 17 de novembre durà a terme un munt d'activitats de divulgació científica arreu del territori. Una d'aquestes activitats, com dèiem, serà aquest diumenge al conjunt monumental d'Olèrdola, una visita especialitzada i una conferència-taller sobre què ens expliquen els esquelets d'ara fa 1.000 anys. Els detalls d'aquesta activitat ens els explica la Núria Molís, directora de la Seu d'Olèrdola del Museu d'Arqueologia de Catalunya.
Bé, aquesta 24a edició de la Setmana de la Ciència que celebrem a Olèrdola aquest proper diumenge, hem previst doncs, realitzar un taller d'antropologia alhora que visitarem doncs, les necròpolis, els cementiris medievals de la ciutat. Per la visita a les dues necròpolis que funcionaven en el moment que la gran ciutat medieval d'Olèrdola doncs, estava doncs, en ple ús i era la segona ciutat del comtat de Barcelona. Aquestes dues necròpolis estan associades a les esglésies, en primer lloc l'església de Sant Miquel, que és a l'interior del recinte, i de la qual coneixem del moment dels segles X i XI al voltant de 100 sepultures, i per altra, tot el barri fora muralla, que la gent doncs, tenia el seu propi cementiri, que era al voltant de l'església de Santa Maria, i de la qual fins al moment portem quasi bé 160 sepultures documentades. En Xavi Esteve ens farà la visita a aquests dos cementiris i ens permetrà conèixer doncs, com eren les sepultures, conegudes com olardolanes pels nostres dies, aquestes sepultures excavades a la roca, i quins misteris doncs, entranya doncs, la intervenció en un cementiri, l'excavació d'uns difunts, amb quines coses ens fixem, que no sempre són visibles doncs, per un visitant que va sol a veure les necròpolis. Per altra banda, la segona part d'aquesta jornada la dedicarem als tallers, un taller d'antropologia que serà dut a terme per la doctora Núria Armentano, una reconeguda antropòloga a nivell de Catalunya i estatal, i que doncs, a través de la visualització, veurem allà mateix doncs, una sèrie d'esquelets, ens mostrarà com és possible, gràcies a doncs, l'antropologia física i a l'estudi d'aquests ossos, doncs, conèixer des del sexe, des de l'edat en què l'individu en qüestió va morir i com ho podem conèixer, però també altres aspectes com patologies a través doncs, del desgast dentari, del desgast ossi, algunes malalties que queden reflectides en els ossos, que no són pas totes, etc. És a dir, que serà tota una experiència per veure allò a l'interior del nostre cos i com queden algunes traces doncs, definides en aquests ossos que els arqueòlegs doncs, ens ajuden tant a interpretar com eren els nostres avantpassats. A banda d'això, de la talla, del sexe, de l'edat, també, doncs, avui en dia podem fer multitud d'analítiques que ens permeten encara anar molt més enllà, com, per exemple, poder establir relacions de parentius a través de l'anàlisi d'ADN, o bé temes de dieta o de mobilitat de les poblacions a través d'estudis de determinats isòtops que es troben sobretot a la dentició. També de fixar la cronologia a través les analítiques de carboni 14.
Això serà, com dèiem, aquest diumenge dia 10 a partir de les 11 del matí, una activitat gratuïta, com dèiem, que s'organitza a la seu d'Olèrdola d'aquest Museu d'Arqueologia, al conjunt monumental d'Olèrdola, i que comptarà doncs, amb la presència de l'arqueòleg Xavier Esteve i també de l'antropòloga Núria Armentara. Una activitat oberta a tothom i que forma part, com dèiem, d'aquesta Setmana de la Ciència amb la voluntat de divulgar aquesta investigació científica i aquest coneixement científic entre la població.